Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Espanya s'assuma a la causa oberta contra Israel per possible genocidi al Tribunal Internacional de Justícia. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. El procediment el va iniciar a Sud-àfrica setmanes enrere per l'ofensiva a la Franja de Gaza. El preu de l'habitatge es continua encarint i els increments s'accentuen. El primer trimestre els preus es van apujar un 5,6% a Catalunya respecte del mateix període de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística. Fa gairebé una dècada que creixen. Catalunya té 250 hores més cada any de sol que mitjans del segle passat. Ho constata el butlletí d'indicadors climàtics del Meteocat, segons el qual el 2023 va ser l'any més sec que tenim, registrat amb un dèficit del 40% de pluja. També va ser el segon més càlid darrere del 2022, amb una anomalia de 2,4 graus per sobre de la mitjana catalana. Els metges de família asseguren que des de l'època de les retallades no s'havien deixat de cobrir les vacances dels metges i les baixes per malaltia durant els mesos d'estiu als centres d'atenció primària. Des del Departament de Salut asseguren que sí que se substitueixen els metges malalts, però no les vacances perquè la pròrroga de pressupostos no ho permet. Últim dia de la selectivitat per als 42.500 alumnes que fan les proves d'accés a la universitat. Aquest matí, a primera hora, ha tocat l'examen de català, l'última matèria de què s'examinen tots els alumnes per igual. Els estudiants, en principi, l'han trobada fàcil. Els resultats se sabran el 19 de juny. El canceller alemany Olaf Scholz endureix el discurs contra els immigrants poc després de la mort d'un policia a mans d'un home que rebutjava un acte antiislàmic. A les portes de les eleccions europees, el líder socialdemòcrata proposa expulsar aquells que hagin comès delictes greus. En marxa els actes de commemoració del 80è aniversari del desembarcament de Normandia. Alguns veterans d'aquella operació decisiva per la derrota nazi han participat en l'homenatge als caiguts amb la presència del rei Carles III, el president francès i el primer ministre britànic. A Oviedo avui es fa la segona sessió d'un judici contra 30 acusats per difondre un vídeo sexual gravat sense permís. Mai fins ara a Espanya s'han assegut tantes persones al banc dels acusats en un procés així. El fiscal demana 2 anys i mig de presó als acusats per un delicte contra la intimitat. Els esports.
El Lleida Esportiu de Futbol anuncia que Àngel Viadero no continuarà com a entrenador la temporada que ve. Ho han acordat les dues parts perquè consideren que s'ha tancat un cicle. Viadero va arribar a la banqueta blava al febrer del 23. El Barça d'handbol ha fet un últim entrenament a Barcelona i a la tarda viatja a Colònia, Alemanya, per disputar la final a 4 de la Champions. Dissabte juguen en semifinals contra el Kiel alemany. I el Barça de futsal se la juga avui a la pista del Cartagena 2-9.
I el temps, dia estiuenc, avui fa calor de juliol, la temperatura se situa entre els 30 i 35 graus a l'interior, al Pla de Lleida i a l'Alt Empordà poden tocar els 36 o fins i tot els 37 graus, sol en general, marinada bastant forta a la Costa Brava i la Central. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Arriba l'estiu i tornem a l'etern debat sobre quina capacitat tenen l'assistència primària i els hospitals per fer compatibles les vacances dels professionals i les visites dels pacients. La contractació del personal de reforç per substituir càrrecs titulars queda restringida per ordre de l'Institut Català de la Salut i dimarts ja vam sentir la portaveu en funcions del govern com reconeixia que on queda més garantida la cobertura sanitària a l'estiu és justament a les zones turístiques. Davant de tot plegat, els metges de família denuncien que això de no cobrir les baixes ni les vacances dels metges no passava des de l'època de les retallades. El Meteocat ha presentat avui el butlletí d'indicadors climàtics que constata de quina manera ha crescut la insolació a Catalunya al llarg de la història. Ara tenim 254 hores més de sol a l'any de les que hi havia el 1950. L'any passat va ser el més sec i més càlid i es va registrar un dèficit de pluja, com ja sabeu, del 40%. Davant de les altes temperatures i d'avui i d'aquests pròxims dies, hi ha municipis que han decidit avançar l'obertura de les piscines municipals. Hem trobat, per exemple, Montblanc, a la Conca de Barberà, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, a Sabadell també n'obren dues, i Barcelona obrirà el bany del llac del Parc de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia. I els que també adapten la seva activitat a les temperatures extremes i alhora al risc d'incendi són els responsables de la Fundació Catalana de l'Esplai. Estan preparant els campaments i els casals d'estiu i han de tenir en compte aquestes variables per garantir la seguretat de l'allau de joves que habitualment hi participen. I els que avui intentaran doncs, no tenir o no canviar, diguéssim, la seva manera de funcionar són els responsables i tots els treballadors del restaurant Disfrutar de Barcelona, coronat com el millor del món aquest 2024. Una experiència que no està a l'abast de tothom perquè, com tots els grans de la gastronomia, l'establiment té uns preus prohibitius que encara avui tots els mitjans, encara que avui volia dir tots els mitjans, en parlem. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els metges de família denuncien que no cobrir les baixes ni les vacances dels metges a l'estiu no passava des de l'època de les retallades. Des del Departament de Salut asseguren que les baixes per malaltia es continuaran cobrint i que les vacances no, perquè la pròrroga dels pressupostos no ho permet, Mònica Mas.
Sí, tot i això deixen clar que els ciutadans no ho han de notar. En declaracions a Catalunya Informació, el doctor Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i metge del Cap Sant Lleí de Barcelona, assegura que la pròrroga pressupostària que argumenta el govern com a justificació ja s'ha viscut altres vegades.
El motiu pel qual diuen que està passant això ja ha passat altres vegades. I això de no poder fer aquestes contractacions, això no havia passat mai, excepte a les èpoques dures de retallades, que van ser doncs, del 2008 fins al 2010-2011. Estem en una situació molt semblant en aquella. És el que no acabem d'entendre i el que potser se'ns hauria d'explicar perquè ho poguéssim entendre, no?
Segons Mestres, el Departament de Salut ha demanat a les direccions dels centres d'atenció primària dependents de l'ICS, l'Institut Català de la Salut, que són el 80%, que facin contenció de la despesa aquests mesos d'estiu. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que el fet de no tenir pressupostos nous fa que les partides que l'any passat van servir per cobrir les vacances ara no hi siguin.
Doncs ara no aprovem els pressupostos i aquí no passa res. Sí que passa. No podem fer noves accions, no tenim una borsa de diners per fer escreixos, no tenim una borsa de diners per fer activitat complementària. Per tant, hem de fer mesures de gestió. Mesures de gestió, de dir, organitzem-nos bé les vacances, anem a cobrir en els llocs que hi ha necessitat i amb els altres és un tema de gestionar millor els recursos.
I això, diu Balcells, també afecta els hospitals que depenen de l'ICS, com el de Vall d'Hebron, que aquest estiu reduirà un 24% l'activitat assistencial programada no urgent durant els mesos de juliol, agost i setembre. L'any passat aquesta reducció va ser del 16% i només durant el mes d'agost.
Catalunya té ara moltes més hores de sol que mitjans del segle passat. El butlletí d'indicadors climàtics del 2023, que ha presentat avui el Meteocat, constata un increment espectacular de la insolació. Ara tenim 254 hores més de sol a l'any de les que hi havia el 1950 a Montse Poblet.
La pujada de les hores de sol és un dels molts extrems associats a un clima cada cop més càlid que queden retratats en aquest informe del Meteocat. Respecte al 1950, tenim 36 nits tropicals més cada any i 30 dies menys amb glaçades. Anualment hi ha 254 hores més de sol que mitjans del segle XX. De fet, el 2023 ha estat l'any amb més insolació des del 1951, amb un augment del 17% respecte als valors mitjans dels últims 70 anys. Marc Prohom és el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Més hores de sol vol dir, sobretot les temperatures màximes, que tenen més capacitat de pujar, no? d'incrementar-se. I, de fet, l'anàlisi de temperatura, sobretot, és la màxima la que s'incrementa. La mínima també, però el ritme és molt més evident amb les màximes. I estaria associat a això, a una major persistència de situacions de cel serè.
El 2023 va ser el segon any més càlid de la sèrie que té registrada el Meteocat darrere del 2022, que va ser el primer. L'anomalia de temperatura va ser de 2,4 graus per sobre de la mitjana catalana. En comparació amb les temperatures de mitjans del segle XX, estem 1,9 graus per sobre i el ritme de pujada cada cop és més ràpid.
Aquest butlletí del Meteocat, Montse, també confirma que el 2023 ha estat l'any més sec, com a mínim, des del 1950. Donen alguna pista de per què plou tan poc?
Sí, sí. Comparem les pluges que tenim ara amb les de mitjans del segle XX, hi ha una reducció del 40%. Els meteoròlegs estan buscant explicacions i aquesta que ens apunta Marc Pruom en podria ser una.
El ciclo de les Açores es fa més persistent i fa que la circulació atmosfèrica, que a nosaltres ens convé, per si volem pluja, doncs que tinguem el pas de fronts més freqüentment, doncs tot es desplaça cap al nord. I la circulació de depressions se situa a latituds més altes. I, per tant, a nosaltres el que implica és que tinguem menys probabilitat d'episodis de precipitació.
Com a conseqüència d'aquest i d'altres factors, estem patint l'episodi de sequera més greu que hi ha hagut a Catalunya des de, com a mínim, el 1914, tant pel que fa a la durada com a la intensitat i als territoris afectats.
La calor d'avui i les altes temperatures previstes tant per avui com aquests pròxims dies han fet que alguns pobles hagin decidit avançar l'obertura de les piscines municipals d'estiu. És el cas de Montblanc, a la Conca de Barberà o Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quan obren?
Doncs mira, en el cas de Montblanc, aquest mateix cap de setmana és la primera vegada, de fet, que la capital de la Conca obrirà la piscina abans de Sant Joan. L'Ajuntament ha pres la decisió d'obrir les instal·lacions aquesta setmana davant les peticions dels veïns. La data també coincidirà amb l'inici del període en què les escoles només faran classe fins al migdia. L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, diu que és una alternativa més per combatre les altes temperatures.
Feia anys doncs, que hi havia peticions dels veïns i ara que aquest any doncs, tenim la possibilitat doncs, diguéssim de ser-hi, doncs, hem decidit obrir la piscina 3 setmanes abans. I per què? Doncs perquè sabem que la calor últimament s'avança molt. La previsió és que les properes setmanes comenci per de fort la calor. Per tant, un refugi climàtic més, doncs que la gent pugui disposar de la piscina municipal més temps, la temporada sigui més llarga. Per tant, també vol dir que els preus es redueixen perquè pots començar abans. Per tant, allargues la temporada i, per l'altra banda, doncs la comences abans. No?
A més, l'alcalde ha dit que han pogut reutilitzar l'aigua de la temporada passada, gràcies al bon manteniment que han fet durant tot l'any.
I què faran a la Ribera d'Ebre, que és una de les comarques del país que registra les temperatures més altes?
Doncs mira, aquí també avancen l'obertura de les piscines. A Vinebre obriran el dia 15 i el mateix faran a la Torre de l'Espanyol. L'hem parlat amb l'alcalde, Jordi Borràs, i diu que l'equipament s'ha convertit en un refugi climàtic.
I fa cap la gent del poble, i per la gent gran i molta gent que està sola, no? Tenir un espai adequat, que és molt ombrívol, i hi ha la piscina per poder-se banyar i tal, pues és un espai molt adequat per poder obrir tot aquest servei.
Altres municipis de la comarca, com Móra d'Ebre o Flix, també han obert en altres campanyes abans de les dates habituals. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'estiu passat, les poblacions de la Vall de l'Ebre van registrar temperatures màximes d'entre 40 i 43 graus.
A Barcelona, aquest dissabte també obre el bany al llac del Parc de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia. Començarà temporada una setmana abans que l'any passat. Paradoxalment, s'ha pogut omplir a última hora després de la relaxació de les restriccions antisequera. La instal·lació estrenarà vestidors i també s'han renovat els lavabos. L'estiu passat, al llac de la Creueta del Coll va tenir 82.000 usuaris per accedir i cal comprar entrada. Si mirem el mapa, també trobem que a Sabadell la temporada de piscines s'avança també. Demà obren les de Can Marcet i el poliesportiu Olímpia. La piscina més gran i popular de la capital vallesana, la bassa de Sant Oleguer, obre divendres, però de la setmana que ve, i de fet a la resta del país, la majoria de piscines obriran en les mateixes dates que els anys anteriors. I totes aquestes temperatures extremes, però també el risc d'incendi, de forts aiguats, obliguen a repensar els campaments, casals d'estiu i activitats a l'aire lliure. Fundesplai, la Fundació Catalana de l'Esplai, prepara les seves activitats per aquest estiu, tenint en compte aquestes variables. I David Àngela, també adverteixen que els que tenen més mala peça al taler són justament els casals urbans, com els que ara comencen les escoles.
Hola, Marta, bon dia. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra-Sirac, adverteix que davant uns estius cada vegada més àrids i amb fenòmens més extrems, els obliguen a adaptar les activitats, però també assegura que cal repensar fins i tot els espais amb més ventiladors o la climatització, entre d'altres.
Repensar fins i tot les instal·lacions, buscar-hi espais més d'ombra, vol dir repensar la programació i l'horari de les activitats, vol dir que les excursions, quan estàs en una casa de colònies, no poden fer-se al migdia, s'han de fer a primera hora o s'han de fer a finals de la tarda. Vol dir que les activitats també han d'estar pensades perquè siguin físicament o no físicament intenses, en funció també de l'horari. Vol dir que l'alimentació també ha de portar més aigua. Vol dir repensar fins i tot tota la programació d'activitats, no?
Xifra afegeix que qui més pateix les inclemències meteorològiques són sobretot els casals urbans, com els que es fan a les escoles, lluny dels entorns naturals.
I més dificultats ho tenim amb nuclis urbans. Sempre que sortim de colònies, estem a la natura, i malgrat que hi hagin espais naturals, doncs, evidentment, amb molta calor també, doncs, sempre tenim més possibilitats d'ombra que no pas en els casals urbans, que hem de repensar amb major intensitat aquestes activitats i aquests llocs on els fem.
Des de Fundesplai recorden que també es planifiquen amb l'administració i els serveis d'emergència per poder actuar amb celeritat en cas d'incendi o riuades extremes.
Gràcies, David. Hem arribat a 1:15. Aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic. Avui amb la Mar Riera. Bon dia, Mar.
Molt bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres a la P7 a Martorell per un camió avariat que talla dos carrils de l'autopista en sentit sud cap a Tarragona. A més, està tallada la C53 entre Fuliola i Tornabous a l'Urgell per l'accident d'un altre camió. Ara es treballa per retirar-lo. També hi ha un carril tallat a la 2 a Tàrrega per un accident de fa poca estona en sentit Barcelona. Retencions, a més, a la B30 a Barberà cap a Martorell. Problemes també a la 7 a Tarragona, en aquest cas per unes obres que provoquen aturades en sentit sud. I també hi ha cua a la C65 per unes obres a Quart, en sentit Girona, on es fan desviaments senyalitzats. A Barcelona hi ha retencions a la ronda litoral del Fòrum, a la Barceloneta sentit Llobregat, i entre Zona Franca i el Port direcció Besòs. A més, queda intensitat encara a la B20 a Santa Coloma de Gramenet per anar cap al Nus de la Trinitat.
I ara un cop d'ull aquestes temperatures d'avui, aquesta calor que s'ha de preveure tant per avui, però els pròxims 2-3 dies. La previsió del temps de l'Enric Agut.
Avui dijous tindrem un dia ben tranquil, amb sol i amb més calor. Un ambient d'estiu, de juliol i agost, amb màximes a l'interior que es mouran entre els 30 i els 35. Algun valor pot arribar als 36 a Ponent, al Pla de Lleida. També a l'interior de les Terres de l'Ebre, moltes màximes de 32, 33. A la costa Xafogó, excepte al nord de la Costa Brava, a l'Alt Empordà, on aquí el vent arribarà més eixut, més sec del sud, rafagós i sec, i farà pujar molt la temperatura. A l'Alt Empordà, en algunes poblacions poden superar fins i tot els 35 graus. Arribar a alguna xifra de 36 o 37 no és impossible, tot i que serien valors registres locals. Demà la temperatura seguirà sent alta, però cap a l'Empordà baixarà, perquè el vent no serà tan fort del sud, ja serà més de mar. Un vent del sud que també reforçarà la costa central, s'espera maró, especialment cap a la meitat nord de la costa, onades que puguin situar-se entre el mig metre i el metre d'alçada al llarg del dia d'avui. Tarda de sol i aquesta calor. Demà també el que notarem és que hi haurà una mica més de pols en suspensió i el cel pot quedar una mica més tèrbol.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Transportar mostres de sang o d'orina amb un dron des d'un CAP fins a un hospital ja serà una realitat aquest any 2024. El Departament de Salut farà dues proves pilot que ha presentat aquest matí a l'Hospital d'Olot. De fet, l'any passat ja en van fer una a la Garrotxa. I anem a Olot, Laia Claret, va donar bons resultats?
Sí, exacte. Marta, bon dia. L'any passat aquí vam provar de transportar analítiques de sang des de diversos centres a l'Hospital d'Olot. En aquesta prova pilot es va aconseguir conservar en bon estat totes les mostres i reduir un 43% el temps de transport. A més, un 80% també es va reduir d'emissió de CO2, asseguren. Aquest any, la primera nova prova que volen fer començarà a finals d'aquest mes i consistirà en transportar mostres biològiques des de la Vall d'en Bas fins aquí, a l'Hospital d'Olot, per l'anàlisi. Avui n'hem vist la primera en un trajecte que es fa en 25 minuts aproximadament amb cotxe, n'han trigat 7 amb dron. La segona iniciativa serà a l'atenció primària de l'àrea metropolitana nord de l'Institut Català de la Salut i consistirà en el transport de mostres biològiques entre el CAP, que hi ha a Sant Fost de Capçanelles, fins a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Núria Abdon, de la Fundació TIC Salut, pública, adscrita al departament, explica quines mostres es poden portar i l'autonomia que tenen els drons.
Les mostres que transportem són les que es recolleixen normalment dintre d'un CAP, mostres de sang, orina, femta... Els drons poden tenir una autonomia de fins a 100 quilòmetres i poden transportar fins a un pes de 2,5 kg.
Pel conseller Manel Balcells, és el futur per rapidesa, estalvi i arribar a zones complicades.
Si no es tracta, i el Departament de Salut no té aquesta intenció de comprar drons ara, sinó d'utilitzar la tecnologia de dron com a servei i comprar serveis. I comprar el servei de trasllat, que evidentment hem de fer l'anàlisi de costos, però que ja intuïm que serà molt més barat, que serà més efectiu, amb menys temps i amb totes les garanties.
Aquest any 2024 es faran aquestes proves pilot de manera continuada.
Un quart i 5 minuts de dues. Últim dia de la selectivitat, 42.500 alumnes tanquen 3 dies d'exàmens i ho han fet a primera hora amb la prova de català. L'últim examen que feien tots els alumnes, els 1.300 estudiants que ahir a la tarda es van examinar de literatura castellana, podran repetir l'examen la setmana que ve, si volen, després que ahir es detectés una errada a la prova. Se'ls va preguntar per un poema de Luis de Góngora que no estava inclòs al temari. Déu-n'hi-do, l'errada. Sara Canyet, explica'ns-ho.
Sí. Sí, comencem per l'examen de català. Aquí la majoria dels alumnes han escollit l'opció A, encapçalada per un fragment del conte Al principi de la saviesa, de Pere Calders. L'opció B anava encapçalada per l'adaptació d'un article de Jordi Martí publicat al Nacional sobre intel·ligència artificial. D'aquest examen han sortit contents, malgrat alguns dubtes com els de l'Andrés i la Bea.
Per mi, com no sóc de Catalunya, difícil, però jo he fet el que he pogut.
Quan fa que estàs aquí?
Dues anys.
Moltes faltes d'ortografia, jo, segurament, perquè no sé escriure en català.
També hem parlat amb un grup d'alumnes de l'Institut Joan Brossa de Barcelona que ens explicaven que han escollit les preguntes de control de les lectures obligatòries perquè les han trobat més fàcils.
La de lectura, les altres, era molt rara.
Nosaltres pensàvem que era figures retòriques i tòpics literaris, però resulta que és més de literatura de, per exemple, digues les diferències entre estil directe i estil indirecte. O si és hexasíl·lab, són 6 síl·labes o 7 síl·labes, coses així.
Ahir a la tarda hi va haver aquesta incidència a l'examen de literatura castellana perquè una de les opcions estava malament. Això, els alumnes, què en diuen?
Doncs mira, a una de les opcions apareixia, com hem explicat, aquest poema de Góngora, que no els havia entrat al temari, els va sorprendre d'entrada i en aquest esperit absolutament pràctic d'aquests dies doncs van anar directament a l'altra opció on els preguntaven per Benito Pérez Galdós.
Com no reconeixia el poema i tampoc se'm donava bé fer-ho, vaig escollir l'altra opció, que era un fragment del capítol 4 de Tormento.
Aquesta tarda els queden 5 exàmens, entre ells Biologia i Literatura Catalana, i els resultats sortiran el 19 de juny.
Comprar un pis o una casa ha resultat un 5,6% més car el primer trimestre d'aquest any que en el mateix període de l'any passat. Un increment que s'accelera després que l'últim any les pujades se situessin al voltant del 3,5%, segons dades de l'Institut d'Estadística. Fa una dècada, des del segon trimestre del 2014, que el preu de l'habitatge augmenta. Un altre problema és el del lloguer, i avui s'hi ha referit el Consell Assessor d'Infraestructures, Jordi Canal.
Sí, en concret, el lloguer assequible, que el Consell defineix com a infraestructura de país. Aquest organisme, format per enginyers, contractistes i foment del treball, proposa la concessió temporal de sòl públic als promotors privats perquè hi construeixin i després gestionin pisos de lloguer amb preus de 300 o 400 euros. Mario Aymerich és ponent del document i assessor de l'Institut del Banc Europeu d'Inversions.
Perquè aquests promotors, durant un període 30, 40, 50, 70 anys, el que determini en cada moment, construeixin, operin i mantinguin els edificis i un cop acabat aquest termini, la propietat, per dir-ho així, que no canvia mai, la propietat dels edificis passa, reverteix a l'administració pública.
El Consell Assessor d'Infraestructures també demana més suport per finançar aquests projectes d'habitatge de lloguer assequible, revisar-ne la fiscalitat i la normativa o crear una societat tenidora d'habitatges públics a Catalunya.
La falta d'habitatge, en concret a l'Alt Pirineu, només es podrà resoldre amb normatives que estiguin fetes a mida per aquest territori. És la petició que fan polítics locals i tècnics d'habitatge que avui s'han trobat en una reunió monogràfica per analitzar la falta d'habitatge per primera residència a les comarques del Pirineu. Eloi Barrera, Pallars, Sobirà, bon dia.
Sí, bon dia. En aquest territori, el turisme i les segones residències condicionen el mercat immobiliari. Hi ha poques cases disponibles i les que queden o són molt cares o s'han de rehabilitar. Eva Fiter, directora de l'Institut de l'Alt Pirineu i Aran, ho descriu així.
Els nostres pobles estan despoblant, però a la contra ten gent que vol venir i no pot venir. I o resolem aquest problema ja o ens quedarem sense ningú als nostres pobles.
Possibles solucions, doncs oferir més habitatge públic, que el Pirineu és molt escàs, però també cal adaptar les normatives urbanístiques i les ajudes per la rehabilitació, que no estan pensades per a aquestes zones de muntanya. L'arquitecte Julia Lake posa aquest exemple.
Moltes edificacions al mig dels pobles que antigament s'havien utilitzat pel bestiar, pallers, etc., que ara ja no poden tenir aquest ús, que al fer el canvi d'ús a habitatge, tota aquesta línia d'ajut ja no apliquen.
De fet, l'Estatut del Municipi Rural o la Llei de Muntanya ja preveuen mesures en aquesta línia. De moment, avui, professionals, tècnics i polítics locals s'han reunit en aquesta primera jornada de l'habitatge a l'Alt Pirineu i Aran.
Parlant d'habitatge, aquest matí s'ha desallotjat una illa de 40 cases ocupades des de fa 12 anys a Coma-ruga, al Vendrell. Es tracta d'una promoció sencera de cases amb piscina que no es va acabar de construir perquè amb la crisi econòmica l'empresa promotora va fer fallida i hi van entrar els ocupes. Les queixes des d'aleshores han estat constants tant per part de l'Institut d'Escola, que hi ha al davant, com per part dels veïns. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com s'ha desenvolupat aquest desallotjament?
Ha estat tranquil. Els Mossos d'Esquadra han identificat els ocupants i han anat sortint. Era una operació que feia setmanes que es preparava. Hi han participat 60 efectius dels Mossos i 20 de la policia local, amb previsió que hi pogués haver incidents perquè es considerava que alguns dels ocupants tenien un perfil conflictiu i fins i tot delinqüencial, com ha explicat el regidor de Seguretat del Vendrell, Cristian Soriano.
En els últims anys i escaig hem tingut un total de 130 intervencions per part de la policia local, intervencions que han tingut a veure amb baralles, amb robatoris, amb violència, amb furs, amb incendis, amb delictes de tota mena que han alterat la convivència entre veïns i veïnes, i al final hem d'oblidar que les persones que tenim aquí ocupant són delinqüents, són persones amb antecedents penals, clar, que teníem registrats, que teníem identificats i que teníem controlats.
Entre els 41 desallotjats hi havia 4 famílies amb un total de 6 menors que han estat atesos i reallotjats pels serveis socials, com ha volgut deixar clar l'alcalde Kenneth Martínez.
Hi ha alguna família amb menors, fins i tot alumnes de l'Institut d'Escola d'aquí, i per tant, aquestes famílies nosaltres, des de serveis socials, els donarem una primera ajuda, suport, mentre resolen la seva situació. Això és el que ha quedat molt clar.
Els Mossos d'Esquadra no han fet cap detenció, però la Policia Nacional, també present, ha detingut 4 dels ocupes en aplicació de la Llei d'Estrangeria.
Al barri de la Bordeta de Barcelona, l'illa que ara ocupa el concessionari Citroën de la Rambla Badal acollirà un gran parc urbà, habitatges també i equipaments. L'Ajuntament ha acordat amb els propietaris el futur d'aquest espai i es preveu començar a tramitar el pla urbanístic a la tardor. L'objectiu és que abans que s'acabi el mandat, el 2027, es comenci a transformar aquesta zona. Barcelona, Jordi Corbalan.
Es tracta d'una parcel·la de naus industrials de gairebé 19.000 metres quadrats situada entre la Rambla Badal i el carrer Riera Blanca, coneguda com l'illa Citroën. La transformació urbanística inclourà, però, un àmbit més gran de 35.000 metres quadrats, dels quals 21.000 es convertiran en un parc connectat amb la Rambla Badal i els jardins de la Rambla de Sants, que cobreixen les vies. En aquest costat es millorarà l'accés a l'estació de metro de Santa Eulàlia i s'ampliarà l'escola de primària Cavall Bernat. També s'obté sol per a nous equipaments pel barri. A l'altre extrem, el que toca més al carrer Constitució, s'edificaran 210 habitatges, dels quals un centenar seran públics. Als baixos hi haurà comerç. Raquel Gil és la regidora del districte de Sants-Montjuïc.
Tant la Bordeta com Sants Badal, amb la frontera que tenim amb Montjuïc, és un lloc molt dens, on falten espais, on la pròpia escola de Cavall Bernat que tenim allà, no?, queda ara mateix molt tancada entre el calaix de les vies, el calaix que cobreix la Rambla Badal també.
El promotor dels pisos privats pagarà la urbanització del parc amb els rendiments de l'operació. L'Ajuntament assumirà la construcció de l'habitatge públic i dels equipaments que es decidiran amb els veïns.
L'empresa Mahle preveu invertir 40 milions d'euros a la planta de Montblanc, a la Conca de Barberà, per fabricar refrigeradors per bateries de cotxes elèctrics. És un projecte que donarà feina a una 60 persones i que es posaria en marxa a finals del 25. Clara Chavarría Domingo, com es traduirà el projecte sobre el terreny?
Hola, bon dia. Doncs segons els treballadors que han estat informats de la iniciativa, caldrà adaptar un dels magatzems per posar-hi la nova maquinària i s'haurà de construir un nou magatzem per guardar-hi productes. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, aquests refrigeradors de bateries elèctriques es destinaran a vehicles de la marca Volkswagen, com ara el Volkswagen T-Cross, que es fabrica a Pamplona, i no es descarta que també s'instal·lin el Seat Ibiza o el Seat Arona, que es fan a Martorell. El projecte es coneix com a Battery Cooling, refrigeració de bateries, i està pensat per la plataforma de vehicles del grup Volkswagen, que té un disseny que permet tenir més espai per les bateries i que l'automòbil tingui més autonomia. Pel que fa al refrigerador que fabricaria Mahle, està fet bàsicament d'alumini i no només serviria per refredar les bateries, sinó també per escalfar-les quan les condicions meteorològiques ho requereixin. Segons els treballadors, gran part del personal seran tècnics qualificats que ja treballen a Mahle i estan satisfets per l'aposta per la planta de Montblanc, perquè diuen que la demanda dels components pel mercat automobilístic anava a la baixa.
Tot el que vols saber, quan vols saber. Al 324.cat ja som 250.000 seguidors. El compte líder en català a Instagram. Segueix-nos.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El millor restaurant del món és a Barcelona. És el Disfrutar del carrer Villarroel, que ha complert amb els millors pronòstics i s'ha situat al capdavant del rànquing que elaboren més d'un miler d'experts internacionals del sector de la restauració, el World 50 Best Restaurants, el que podríem dir els Oscars de la gastronomia mundial. Valeria Obereda, bon dia.
Bon dia.
És el tercer restaurant català que arriba al capdavant d'aquest podi, oi?
Sí, ja ho havien aconseguit, el Bulli i el celler de Can Roca, i ara els ha tocat els tres xefs del Disfrutar, Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes. Tots tres han agraït el reconeixement en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Supercontents per tot, no?, per aquest reconeixement que ens ha donat primer millor restaurant del món i millor restaurant d'Europa, que no ens ho han arribat a donar, no ens ho han dit, ens ho han notat aquí darrere, i ha sigut molt bona l'anècdota, no?
Mai ens haguéssim pensat, no?, que podríem arribar a ser el millor restaurant del món, però ho som. Volgués no el Disfrutar, un restaurant de Barcelona, doncs, que lideri la cuina mundial. Hem d'estar orgullosos i això és una victòria i un tromp que també és per la cultura gastronòmica que tenim al nostre país, no?
Ha sigut una lluita final molt, molt maca i potser probablement molt més emotiva del que podíem arribar a pensar.
També el xef José Andrés ha recordat el pes de la gastronomia catalana per arribar a aquest nivell d'excel·lència.
Un lloc d'Europa, en un lloc del planeta, del Mediterrani, molt, molt màgic. I n'hi ha hagut allà segles i segles i segles de tradició. No sé si és la tramuntana, no sé si és l'espírit dels Dalís i dels Picassos. Tot ajuda, no? La creativitat, el treball, la constància, el respecte per la tradició.
El restaurant es diu Disfrutar, amb R, el verb disfrutar, però clar, si pensem lingüísticament, això és un castellanisme.
Sí, n'hem parlat amb el Màrius Serra, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Diu que fa 10 anys va fer una enquesta preguntant quines paraules es trobaven a faltar al diccionari. I endevina, Marta.
No.
Digues.
Aquesta?
El número 1, la paraula més demanada, va ser el verb disfrutar. Ja sabem que gaudim, que fruïm, que ens ho passem bé, que xalem, però cada cop hi ha més gent que disfruta també. Jo crec que ara tindrem més pressió en la sol·licitud gastronòmica.
Doncs feina pels de l'IEC, perquè disfrutar, disfrutar, a més d'un restaurant, doncs sigui una paraula ben catalana. Més coses. El Departament d'Acció Climàtica aconsegueix frenar els estralls que fan els cabirols a les vinyes gràcies a sistemes d'engany i repel·lents per allunyar-los dels camps de conreu. Avui han fet balanç de les proves pilot fetes en finques de l'Alt Camp, al Pla de Manlleu, i tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
En què consisteix aquest sistema?
Sí, el que s'ha fet aquí és sembrar una barreja de trepadella i d'ordi. Són una mena de farratges que es veu que els encanta els cabirols. Diuen que són com les pipes per ells. S'ha fet en unes finques estratègiques per atreure els cabirols i allunyar-los de la vinya. La Marta Puig és una de les viticultores que l'any passat va perdre fins al 80% de la collita per culpa dels cabirols.
Vam decidir també que el novembre-desembre sembraríem aquests camps de trepadella, n'hi ha diversos, perquè els cabirols vinguessin aquí, es poguessin observar, es poguessin inclús inclús a arribar potser a batre aquí els que calgués, i pues això, pues perquè aconseguíssim que no entressin a la vinya. Aquest any no han entrat a la vinya, realment ha sigut un èxit. A veure l'any que ve si hi ha sequera, què passa. Vull dir, hem de continuar treballant amb això perquè no sabem què pot passar i no podem perdre baremes perquè és la ruïna del pagès.
En aquestes parcel·les s'hi han instal·lat càmeres també i s'ha pogut comprovar que aquests camps atreuen molt els cabirols i no s'acosten d'aquesta manera als conreus. De fet, aquest any pràcticament no hi ha hagut danys en aquesta zona. També s'ha fet un assaig de repel·lent a les vinyes i s'ha ampliat sobretot la temporada de cacera del cabirol. Joan Mestres és el president de l'Associació de Caçadors del Pla de Manlleu.
Tindre concentrats en un lloc és més fàcil matar-los aquí que al mig d'una vinya. Llavors també ha sigut més fàcil el que ha fet aquest any. Vam demanar i s'ho van concedir de poder, al temps de caçar, no haver de triar si és mascle o femell. I ens ha facilitat molt la cacera. I després els permisos especials que es van donar durant el mes d'estiu per poder matar tot.
En el canvi a la Conca de Barberà i també al Baix Penedès s'ha passat de capturar 984 cabirols la temporada passada a uns 1.500 aquesta.
I quins són, Manel, les zones, o quines són les zones més delicades i què es farà per evitar que el problema s'assembli una mica al dels senglars?
Diuen que estem molt lluny de les xifres dels senglars, però reconeixen, això sí, que cal treballar ara per evitar que el problema s'agreugi, perquè els efectes d'aquest animal sobre les vinyes són realment devastadores. Anna Senitges és la directora general de Boscos i Gestió del Medi.
No podem esperar que les poblacions en generin problemes i haguem de declarar emergència cinegètica, sinó que com a país ens hem d'avançar i justament per això estem fent totes aquestes actuacions per frenar aquests danys, que avui parlem de danys agrícoles, però també poden ser accidents de trànsit o problemes directament sanitaris.
A tot Catalunya hi ha una mitjana de 2,5 cabirols per metre quadrat. Al Priorat, on hi havia un problema greu, ja han aconseguit, però, rebaixar aquesta xifra a 0,5, però hi ha zones com la Catalunya Central on creix la xifra i a la Conca de Barberà han arribat als 6 cabirols metre quadrat. L'objectiu ara, doncs, és estendre aquesta mesura per seguir estabilitzant la xifra de cabirols a Catalunya.
Gràcies, Manel. Ara passen 6 minuts a 2:15. Ferrocarrils de la Generalitat actualitza els 22 trens més antics. Són els que circulen per la línia Barcelona Vallès. La consellera de Territori en Funcions, Esther Capella, defensa allargar 15 anys la vida útil d'aquests combois perquè estan ben conservats, amb revisió i manteniment diari. Anem a Rubí, saludem la Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, quins canvis es faran en els trens de la sèrie 112, que és els més antics?
Doncs mira, si s'incorporen pantalles d'informació al viatger, també nous ports de connexió USB, hi haurà més seients plegables, ens han explicat, i també es retiren les mampares de vidre. Tot serà més diàfan. Això dona molta més amplitud al vagó, més llum. També es canvia el disseny i l'estètica perquè aquests 22 trens de la sèrie 112 s'assemblin més als estrenats ara fa 2 anys. La consellera ha explicat que entre les inversions segueixen criteris de sostenibilitat, però també econòmics.
Perquè els recursos públics són limitats, no són infinits, i per tant nosaltres el que fem és garantir la màxima duració de tot el material que posem a disposició dels ciutadans i ciutadanes. Hem optat no per substituir-los, sinó per rehabilitar-los i que, per tant, allargar la seva vida útil. Això ho podem fer perquè hi ha el manteniment constant, perquè no es degradin, que, per tant, puguin allargar la seva vida útil.
El pressupost per rehabilitar aquests trens és de 16,3 milions d'euros. El primer que ja ha estat renovat aquí a la seu de Ferrocarrils, a Rubí, de fet, el soroll que sentíeu és el del taller, entrarà en funcionament un altre cop a la tardor i se'n traurà un altre d'aquests trens vells per rehabilitar. El temps que cada tren està aquí a tallers per ser renovat és de 2 mesos. Per cert que la consellera no ha desaprofitat l'ocasió per fer aquesta comparativa.
Com se senten els ciutadans utilitzant els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Els índexs de satisfacció són altíssims i saben vostès que amb d'altres, i poso l'exemple, no?, en paral·lel de Rodalies, és evident que ja ni pregunten sobre el grau de satisfacció dels ciutadans, de les ciutadanes, dels usuaris de Rodalies.
En total, a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils hi circulen 61 trens.
Gràcies, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Barcelona ha aconseguit el rècord de professionals incorporats al mercat de les noves tecnologies. L'any passat s'hi van afegir 13.500 persones. Tot i això, segueixen sent poques si ho comparem amb el fet que el mercat va generar 34.000 ofertes per l'interès que genera la capital catalana com a hub tecnològic. Joan García, quins sectors demanen més aquests perfils?
Doncs sobretot les consultories. L'empresa Seidor lidera la demanda. També les tecnològiques, amb el Barcelona Supercomputing Center com a principal reclam. Les asseguradores i les companyies de comerç electrònic, com ara Glovo. De les 13.500 noves incorporacions, gairebé una tercera part són professionals vinguts de fora de Catalunya, que veuen en Barcelona una oportunitat laboral, tenint en compte l'alta demanda que hi ha d'aquests perfils professionals. Francesc Fajula és el CEO de la Mobile World Capital Barcelona, que fa l'informe anual de l'evolució del talent digital.
La bretxa segueix existint i segueix sent molt rellevant. 34.192 ofertes versus 13.500 noves incorporacions a la ciutat de Barcelona. Però és veritat que aquesta bretxa que tots ens preocupa, perquè és un dels grans elements de falta de productivitat o de ralentització de la productivitat al nostre país i a la nostra ciutat, s'està començant a veure mitigada d'alguna forma en aquest 2023.
I és que Barcelona ocupa el tercer lloc a Europa en oferta digital en aquesta mena de competició entre ciutats per atraure talent, només per darrere de Londres i Amsterdam. Una data que destaca el paper creixent de la formació professional en la contribució de nous professionals. L'any passat va aportar 4.000 persones, un 30% del total de noves incorporacions. La presència de dones també creix, fins a arribar al 30%, 8 punts més que ara fa 5 anys, tot i que encara cobren un 2% menys que els homes per fer la mateixa feina. El salari mitjà d'un treballador del sector digital se situa als 47.000 euros anuals, que es veu molt competitiu, ponderat amb el cost de la vida. La ciberseguretat és el perfil més ben retribuït.
El Departament de Justícia ha publicat la identitat de mig miler de brigadistes internacionals desapareguts durant la Guerra Civil. Es busca així restituir la seva memòria i reivindicar la defensa que van fer de la democràcia. La majoria van desaparèixer al front de l'Ebre. Anem a Gandesa, Jordi Barranca, com els han pogut identificar?
Bon dia, sí, la lògica diria que s'ha hagut de fer amb el programa d'identificació genètica, però no és així. Al no tenir dades d'ADN dels familiars, han hagut de recórrer a fonts historiogràfiques, o que és el mateix, arxius i documents d'organismes d'altres països, tal com destaca Alfons Aragoneses, que és el director general de Memòria Democràtica.
Per què? Perquè a nosaltres ens interessa localitzar l'indret de desaparició o de mort d'aquell brigadista. És molt probable que si un brigadista desapareix en una data concreta, en un lloc concret, fos inhumat en una fossa de l'entorn.
Com bé deies, la majoria van desaparèixer durant la Batalla de l'Ebre. De fet, els llocs més repetits concretament se situen al voltant de la capital de la Terra Alta, és a dir, al voltant de Gandesa. Descobriments com aquest serveixen per dues coses, per restituir la veritat i també per reparar el dany.
Satisfer el dret a la veritat, que té aquest component individual, el dret a conèixer de les famílies, i també col·lectiu. La societat té dret a conèixer què va succeir durant aquell episodi, però també té un component de reparació. Els brigadistes van ser oblidats a Espanya, però no oblidem que també van ser oblidats en molts dels seus països d'origen, perquè la Guerra Freda va també imposar un silenci quan una persecució.
A banda d'identificar-los, també serveix per retre un homenatge a les persones que van venir aquí a Catalunya per defensar la democràcia. Dels 522 identificats, la majoria eren dels Estats Units, 286, tot i que també se n'han identificat del Canadà, uns 96, del Regne Unit, 86, i d'Irlanda, 6, entre d'altres nacionalitats.
3 minuts i 3 quarts de dues, la Vall d'Aran es postula per acollir un nou centre per la preparació d'esportistes d'alt rendiment especialitzat en esports de neu i de muntanya. Un projecte, Sofia Cabanes, que té el suport de les federacions d'esports d'hivern catalana i espanyola. On s'ubicaria?
Hola, Marta, bon dia. Doncs justament ara el govern aranès estudia possibles ubicacions. De moment ja ha encarregat el projecte que ha de definir les característiques i disseny del centre i es planteja ubicar-lo en algun edifici ja existent. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
La idea és aprofitar Cauca Bastissa, que ja ho hem detectada, més que ara, com a digui, ara demorar els resultats d'aquest estudi, que ens dirà doncs, de quines, si surt, de quines dimensions, de quines característiques ha de poder haver entrar en aquesta fase de rehabilitació d'un edifici.
L'esquí en les seues modalitats olímpiques, però també el freeride o el ciclisme, l'atletisme o el trail running són les disciplines que vol acollir la Vall d'Aran en este centre, que hauria de servir per preparar tant esportistes olímpics com d'elit per a aquells esports no considerats olímpics.
Parlem d'un centre de nou rendiment o centre especialitzat, encara no he detall del nom d'aquest equipament, perquè no hi ha cap era voluntat de govern entrar en competència d'autocentres que en aquest moment funcionen, més o et d'especialitzar-se en matèries que en aquest moment un que no se contienen en d'autocentres especialitzades.
El govern aranès té la complicitat de les federacions d'esports d'hivern catalana i espanyola en este projecte i ja ha mantingut trobades amb el Consell Superior d'Esports Espanyol per poder-lo tirar endavant.
La Universitat de Lleida impulsa una planta pilot de biorefineria a Balaguer. La instal·lació permetrà obtenir fertilitzants o substitutius del plàstic a partir de fraccions de biomassa. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, primer de tot, explica'ns què és una biorefineria.
Sí, doncs és una empresa que a partir del tractament de fraccions de biomassa n'obté bioproductes, que poden ser fertilitzants o energètics. Ens respon Gemma Villorbina, responsable de la planta pilot de Balaguer i professora investigadora d'agrònoms.
Una biorefineria és una... Bueno, seria, vindria a ser una empresa que el que permet és agafar tota la biomassa que és un residu, que no se'n fa res, i donar-li un valor afegit, extreure'n productes.
I quin tipus de biomassa tractarà?
Serà biomassa agroalimentària i forestal. Per exemple, treballarà amb extraccions d'olis de llavors de fruites, amb restes d'indústries càrnies o amb fraccions de serradures de pi. Així, a partir de fraccions d'aquesta biomassa, la biorefineria podrà desenvolupar, entre d'altres, bioplàstics o fertilitzants.
Agafar tota la biomassa que és un residu, que no se'n fa res, i donar-li un valor afegit, extreure'n productes, per això parlem de fraccionar, no? Perquè aquesta biomassa està formada per diferents components i a partir d'aquestes fraccions se'n poden obtenir diferents usos, no? Donar un valor afegit. Estaria dins del que ara està tan de moda, que és l'economia circular.
La biorefineria estarà operativa en breu al polígon Camp Llong de Balaguer. Donarà servei tant a grups d'investigació com a empreses, tant des d'un punt de vista de recerca com comercial. Així, a més de la vessant més investigadora, també podran contractar els serveis de la biorefineria per l'obtenció de productes a partir de la fracció de biomassa.
Més coses. Detenen a Barcelona una treballadora de la llar per estafar 62.700 euros a una dona gran. El 2 de maig els Mossos van rebre la denúncia d'una dona de 81 anys que va detectar diversos càrrecs no autoritzats en una de les seves targetes bancàries. La víctima va explicar que un dia va anar a retirar diners i no va poder perquè havia superat el límit. Quan va comprovar el compte, va esbrinar que des del gener algú havia anat fent operacions que pujaven a més de 32.000 euros. Els agents van descobrir que la presumpta autora dels fets de 24 anys acostumava a treure diners en caixers pròxims al domicili de la víctima i a fer compres en establiments amb les seves targetes. I també hi ha hagut un robatori aquesta nit a l'Institut Escola Sant Jordi de Badalona. Els lladres han entrat cap a les dues en aquest centre del barri de Pomar. S'han endut material informàtic. Lluny de conformar-se amb el botí, han fet destrosses importants a l'institut i han buidat els extintors a les aules. Total, que de resultes de tot plegat, no han pogut fer les classes amb normalitat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Picasso jove, enamorat i gelós, protagonitza la nova exposició que demà obre al públic al Museu Picasso de Barcelona. La mostra, dedicada a la seva primera companya, Fernand Olivier, es fixa en les amistats de joventut de l'artista i en la seva transició cap al cubisme, a Montse Mas.
Model de Picasso, Olivier va conviure amb el pintor malagueny entre el 1905 i el 1912, tant a París com a les estades que junts van fer a Catalunya. L'exposició repassa, per primer cop a l'estat espanyol, la relació que van mantenir i també la evolució vital i artística del pintor en aquells anys. Sentim la comissària de la mostra, Malen Gual.
Descobrim una mica el Picasso humà. En Picasso humà, en totes les contradiccions. Descobrim un Picasso enamorat, un Picasso gelós, un Picasso treballador, un Picasso cuerguista, un Picasso amic dels seus amics, no? Sempre addicte al treball, això sí, ella sempre diu que s'avorreix, perquè sempre Picasso sempre està treballant. Fernand és la que l'acompanya en aquest moment i és la seva model. Per tant, veiem a Fernand en tots els quadres icònics d'aquest procés de Picasso.
La mostra consta de retrats, fotografies i cartes provinents, entre altres, dels museus Picasso i l'Orangerie de París, així com dels arxius Label Fernanda, a Cognac. El responsable d'aquests fons, Gerard Dufó, ha destacat a Catalunya Informació l'impacte que la model va causar en l'artista en tots els nivells.
La vida de Picasso depèn d'aquell moment en què es van trobar. Ell el va fer evolucionar d'una manera diferent del que hauria pogut ser. A banda, ell era molt gelós. Tenia por que ella trobés algú altre, per això la tancava i s'enduia la clau perquè no pogués sortir.
I tornar la clé per pas qu'elle sorte.
L'exposició Fernand Olivier, Pablo Picasso i els seus amics es pot visitar fins a l'octubre al Museu Picasso.
Circric ha anunciat avui una gira aquest estiu per 10 micropobles del Pirineu. La companyia de pallassos d'en Tortell Poltrona vol fer arribar als municipis més petits els espectacles de clown que tant èxit han tingut en gairebé 50 anys d'història. Anem a l'Alta Ribagorça, a Pau Rovira. Com serà aquesta gira?
Hola, bon dia. Doncs serà una gira única de 10 setmanes i 10 pobles que faran realitat el somni de Tortell Poltrona, una ruta transpirinenca amb la família, la trup i un circ de petit format.
A mi em fa molta il·lusió. Seran dos mesos llargs sense tornar a casa, sense amb aquesta precarietat, a més, que dona el fet d'estar de gira, perquè mai hem anat a muntar a dalt de les muntanyes. Però, bueno, una mica és aquest repte de poder fer una... A mi, més que una gira, per mi és un acte poètic. M'agrada entendre la poesia com una cosa més amb la nostra consciència còsmica que en aquest a nivell de prop està a la natura.
Serà entre el proper 28 de juny i l'1 de setembre. L'acompanyarà la seva família, la petita Lu, en Boves, en Joan Grevé i la Titat, que ens explica que volen arribar als municipis més petits.
La gent està supercontenta de que els vagis a visitar a casa seva. Anirem a visitar poblets on no s'hi ha plantat mai un circ. A Llers hi ha 7 nens a l'escola. O sigui que anem a racons que hem triat expressament, on el tracte humà i on la proposta ha estat superben acollida.
Els pobles pels quals passaran són Vilaller, Ferrera, Bescaran, Llers, Isòvol, Llívia, Ribes de Freser, Llanars, Tortellà i Port de la Selva. Les funcions es repartiran durant cada cap de setmana amb 3 espectacles: el Cabèstia, els clowns més clàssics, Històries de la petita Lu, per als més menuts, i el Poltrona Trup, tota la família reunida en un format més de cabaret. Les entrades ja es poden adquirir des d'avui per internet, al web del Circric, però no totes, ja que perquè tothom hi pugui anar, ens han dit, sempre n'hi hauran de reservades per comprar a diferents punts de venda de cada poble.
Neix a Girona un programa per ajudar els creadors de cinema a impulsar els seus projectes en la fase inicial. És un laboratori audiovisual que es diu Push Lab i que es fa amb la voluntat de situar Girona com a epicentre creatiu alternatiu a Barcelona. Núria Paraire, què ofereix aquest laboratori?
Hola, bon dia, Marta. Doncs a aquells creadors que vulguin fer un curt de ficció o un llarg o un documental els ofereix acompanyament de 4 mesos en el procés de creació del guió i també acompanyament en la producció, és a dir, en tota la feina per trobar una productora, una empresa que hi posi diners. A partir d'avui i fins al dia 12 de juliol es poden presentar les propostes a través de la pàgina web de Push Lab i n'escolliran 6. La impulsora, Carla Sobirana, ens ha explicat que s'han decidit a fer-ho perquè la indústria cinematogràfica, diu, és un sector ple de dificultats on els creadors poden perdre la seva idea original en el procés. Volen evitar que projectes amb molt potencial acabin abandonant.
Detectar quina és l'ànima del projecte, perquè no es perdi pel camí. I després acompanyar-lo, fer aquest full de ruta de producció, de dir, vale, doncs ara aquest projecte està en aquest punt, doncs ara ja doncs pot anar a presentar-se a una productora.
I per escollir els 6 projectes es tindrà en compte que 4 siguin en català, 3 hauran d'estar liderats per dones i 2 hauran de ser de creadors que visquin o hagin nascut a Girona. La productora i gestora del Push Lab, Núria Boteller, remarca la importància de fer-ho fora de Barcelona.
Hi ha moltes productores i productors que neixen de Girona, hi ha molts realitzadors i molts directors i, per tant, Girona té aquest potencial i nosaltres, portant el primer laboratori cinematogràfic a província de Girona, volem posar aquest granet de sorra per descentralitzar una mica.
La convocatòria està oberta tant a persones que vulguin fer la seva primera pel·lícula com a aquells que ja tenen projectes al darrere.
Una comèdia sobre un centre de joves LGTBI inaugura avui la mostra de cine Fire. El festival es fa a l'Institut del Teatre de Barcelona i proposa més de 40 obres audiovisuals de tot el món, Montse Pujol.
La 29a edició s'inaugura amb la pel·lícula L'Arxer de Noé, una de les propostes entre els llargmetratges, curtmetratges i documentals que abasten un ampli contingut de temàtiques i experiències dins el col·lectiu. L'objectiu és donar visibilitat a la comunitat en el cinema, tal com explica a Catalunya Informació el director del festival, Anton Leonetti.
El nostre cinema, entre cometes, potser té com a 80 anys de diferència amb el cinema convencional i els festivals de cinema LGTBI funcionen una mica com acceleradors per poder tenir nosaltres, el col·lectiu, i no només el col·lectiu, sinó la societat en general, més pel·lícules, més records, més memòries que serveixin per tothom i en particular pels joves LGTBI.
Una altra de les propostes destacades és la projecció d'Ocaña, retrat intermitent, la pel·lícula documental que el director desaparegut Ventura Pons va rodar el 1978 sobre el pintor i transformista José Pérez Ocaña. Les projeccions del FIRE comencen avui i es poden veure fins al 16 de juny.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça de futbol sala se la juga avui a Cartagena en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. Montse Reia, bon dia.
Bon dia.
A jugar el futur més pròxim, però també de cara a la pròxima temporada.
Sí, és que després de perdre el primer partit contra els murcians, els blaugranes han de guanyar avui per no quedar fora de la final de la Lliga, però també per no quedar fora de la Champions la pròxima temporada. L'ala blaugrana Adolfo en parla al Top Costa de Catalunya Ràdio.
Este equipo ha demostrado ya muchas veces de lo que es capaz. Es verdad que se nos ha puesto muy difícil la eliminatoria, que enfrente tenemos un equipo que lo está haciendo durante los últimos años muy bien. Este año, sobre todo, está haciendo una temporada espectacular.
El partit Cartagena-Barça, segon de semifinals pel títol de la Lliga de Futbol Sala, és a 8:45 i el podeu veure en directe per Esport 3.
El Barça d'handbol ha fet un últim entrenament a Barcelona i viatja aquesta tarda cap a Colònia, Alemanya, per jugar-hi a la final a 4, volia dir, de la Lliga de Campions aquest cap de setmana.
En semifinals, el conjunt de Carlos Ortega s'enfrontarà dissabte al Kiel alemany. En declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio, el blaugrana Tim Engesan reconeix que serà un partit molt dur.
Sí, sí, es verdad, pero escúchame, ya sabes tú también que en el final todo pasa, todo puede pasar, así que no es un partido de temporada, es un final four y todo cambia y no es igual, así que esperamos un partido muy duro.
El Barça afronta la seva sisena Final Four consecutiva i la dotzena presència blaugrana de les 15 edicions de la final a 4 amb aquest format, el que suposa un rècord absolut en la competició.
En futbol, Aitana Bonmatí ha parlat avui sobre la marxa de Mariona Caldentei i sobre la seva presència als Jocs de París.
Declaracions d'Aitana, que ha seguit Marcos García. Bon dia.
Bon dia, Aitana Bonmatí, de baixa per lesió que es va fer amb la selecció espanyola, confirma que estarà en condicions de disputar els Jocs Olímpics d'aquest estiu. La 14 blaugrana ha aprofitat un acte d'aquest matí per valorar la sortida d'una companya seva fins a aquesta temporada, la sortida de Mariona Caldentei, que es va fer oficial ahir mateix.
Crec que totes les decisions són respectables, cadascú escolleix el seu camí i jo personalment, i crec que tot l'equip la trobarà molt a falta, és una jugadora que porta molts anys a la casa, 10 anys, que entén el futbol com poques, molta gent d'aquí ho sabeu, les superioritats que genera, com ens ajuda les migcampistes també a alliberar-nos més. Bé, la trobarem a faltar.
Aitana Bonmatí ha fet broma sobre el seu futur en aquest acte, dient que té contracte encara en vigor amb el club blaugrana. Són declaracions que ha fet en un acte de presentació de la Supercopa Bimbo, 3/11, una Supercopa que es farà el 29 de juny i que servirà per fomentar la competició en futbol base femení.
Gràcies, Marcos. I just fa uns minuts ha sortit de la primera llista de la selecció espanyola de bàsquet per afrontar el Preolímpic de València, on busquen un bitllet per als Jocs de París.
El seleccionador espanyol Sergio Scariolo ha donat una prellista de 22 jugadors de cara a aquest Preolímpic de València, primers de juliol. A la llista no hi ha Ricky Rubio, a petició del jugador. Hi ha tres catalans, Joel Parra, Jancuba Sima i Miquel Salvó. També hi ha els jugadors del Barça, Brizuela, Abrines i Billy Hernán Gómez. Mentrestant, la selecció espanyola masculina de futbol goleja Andorra 5-0 en la amistós de preparació per a l'Eurocopa disputat ahir a Badajoz. Tres catalans van sortir de titulars, Cubarsí del Barça, Aleix García del Girona i David Raya de l'Arsenal. A més, els blaugranes Pedri Ferran Torres, que va fer el cinquè gol, a la segona per minuts per un altre català amb Espanya, Marco Corella del Chelsea, i també per al blaugrana Fermín.
I parlem del Lleida Esportiu de la segona ref de futbol, perquè ha anunciat que el seu entrenador Àngel Viladero no continuarà la pròxima temporada.
És una decisió acordada per Viladero i el club, segons diu el comunicat de Lleida, perquè consideren que han tancat un cicle que ha permès al Lleida resituar-se esportivament i socialment. El tècnic de Santander va arribar al Club Blau al febrer del 2023 i va aconseguir la salvació a la categoria final de temporada. En aquesta campanya, Àngel Viladero ha mantingut l'equip a les primeres posicions de la classificació fins a arribar a lluitar al play-off d'ascens. I demà arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que per primera vegada es disputa per etapes. Entre els equips participants hi ha la selecció catalana, que compta amb la presència de la ciclista del Ferraz, Maria Batlles, de 23 anys, que habitualment competeix amb l'equip de la Universitat Politècnica de València. La Volta comença demà amb una etapa de 100 quilòmetres amb sortida i arribada a Manresa, dissabte a la Seu d'Urgell de Molina, 95 quilòmetres i mig, i diumenge s'acaba amb 86 quilòmetres des de Molins de Rei i fins a Barcelona.
No t'ho pots perdre.
És el Cor Barcelona Gospel Messengers que actua aquesta nit a la Sala Apolo de la capital catalana. Les 12 veus del cor, dirigit pel pianista i compositor Ramon Escaler, fundat el 2008, presenten Listen to the Music, un homenatge a algunes de les grans bandes dels anys 70. Una demostració enèrgica del que significa cantar i fer música junts. Diuen que és un cant a l'amor i a la llibertat que s'encomana de l'escenari a la pista on hi ha el públic. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.